Ens acompanya el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, el senyor Jordi Puigneró. Gràcies per acompanyar-nos, conseller.
Gràcies a vosaltres.
Enguany fa 8 anys que a la ciutat es va crear el primer carrer intel·ligent, el de César Martinell. Com es troba Sant Cugat en l'àmbit digital? Podríem dir que és punta de llança del país en aquesta qüestió?
Bé, Sant Cugat s'ha caracteritzat per precisament ser una ciutat a l'avantguarda de la innovació i del que significa aquesta revolució digital des de ja fa alguns anys, i avui ho continua sent. Ara estan fent una aposta molt important pel que significa avui la internet de les coses i com això canviarà la mobilitat. També hem tenir un exemple, per exemple, amb l'autobús autònom a l'Èrica, que va fer una experiència pilot aquí a Sant Cugat, però veig que, diguéssim, doncs la ciutat continua implicada en projectes d'Smart City, d'innovació digital, i penso que això és bo. És bo perquè això fa que la ciutat sigui referent, fa també que empreses santcugatenques o dels voltants de Sant Cugat doncs tinguin més oportunitats, per tant fa d'atractora també d'aquesta economia digital. Tenim aquí a Sant Cugat, per exemple, també doncs una empresa molt important en l'entorn bancari que està definint i repensant com serà la banca del futur, la banca digital. Sant Cugat doncs està en el mapa de les Smart Cities, en el mapa de la innovació, i esperem que ho pugui continuar sent durant molts anys.
Podríem dir que és un referent en l'àmbit català?
Podríem dir que està entre el top 10 de les ciutats referents. En aquest sentit, evidentment, Barcelona és, per dir-ho així, una ciutat global digital, i que no s'hi pot, o un municipi com Sant Cugat competir amb Barcelona, doncs evidentment no està, diguéssim, a la seva alçada, però dins de les ciutats mitjanes del país doncs és una ciutat de referència i que es posa com a exemple d'aquesta avantguarda en la innovació digital. Penso que també és una oportunitat per Sant Cugat que, per exemple, pogués repescar algun projecte que en el seu moment hauria pogut ser molt important, com és, per exemple, ser seu del Museu de les Matemàtiques, que això fomentaria també doncs, el que és les disciplines STEM en la ciutat, una ciutat que és molt jove, que té molts nanos, i que estic segur que si en aquest sentit l'Ajuntament doncs, ho tingués a l'agenda, des del Govern de Catalunya posaríem també doncs, totes les facilitats per ajudar, diguéssim, doncs, que el Museu de les Matemàtiques pogués venir a Sant Cugat.
Per tant, és un missatge, una recomanació que llença cap al Govern Municipal, no?
Bé, és una suggerència d'un projecte que penso que podria ser molt atractiu per la ciutat, atès que és una ciutat amb molts nens, i que atès que les matemàtiques avui doncs, són fonamentals en aquesta revolució digital. I a més, el Museu de les Matemàtiques està pensat d'una forma molt didàctica per ajudar doncs, els nanos a aprendre les matemàtiques jugant, a fer-les més intel·ligibles, a fer-les més atractives, més sexis. I per tant, si no estic equivocat, jo diria que hi ha una oportunitat d'aquest museu que vol créixer, que té capacitats per poder créixer, doncs pogués fer aquesta expansió en un municipi com Sant Cugat.
Li ha comentat personalment a la senyora Fortuny?
Bé, en tot cas li comentaré, però aquesta és una oportunitat que ha sorgit i que des del Govern de Catalunya doncs, volem contribuir a col·laborar a fer més gran i més conegut aquest museu, i per tant trobar una ubicació doncs, estable i idònia per aquest museu, doncs penso que en aquest sentit Sant Cugat podria ser una bona ubicació, com també d'altres de Catalunya.
Algun emplaçament que cregui on es podria ubicar?
Això ja no és una cosa que em competi a mi, en tot cas això hauria de ser una decisió que hauria de prendre el Govern Municipal.
Parlant de polítiques digitals, vostè ha comentat que des de la conselleria volen engegar un projecte de donants de dades. Expliqui'ns una mica aquesta qüestió.
Bé, donar un òrgan pot salvar una vida. Donar les teves dades de salut, doncs, de forma evidentment anonimitzada, protegida, sense que diguéssim, doncs, estiguin garantides per dir-ho així, la teva privacitat, poden ajudar a fer avançar la ciència i la investigació en l'àmbit de la salut per descobrir doncs, nous medicaments, descobrir patrons d'enfermetats. Per tant, poden ajudar a salvar moltes vides. Donar un òrgan salva una vida, donar dades poden salvar moltes vides.
Per tant, què farà la conselleria amb aquest projecte? En què consistirà?
No, nosaltres estem treballant en un projecte ampli del que significa, diguéssim, la gestió de les dades, en molts sentits, i per tant un d'ells també vol ajudar a impulsar una iniciativa que està sorgint també de l'estat civil en la línia d'ajudar la recerca i la investigació en l'àmbit de les dades. I per tant això vol dir facilitar la possibilitat de que la gent pugui donar dades, i per tant en aquest cas donar dades de tot tipus, des de dades de mobilitat, també dades de salut i d'altres tipus de dades. No ens cenyim només en l'àmbit de la salut, sinó que el projecte pretén ser més ampli, però específicament és veritat que en l'àmbit de la salut aquí és un àmbit molt important, perquè és un àmbit determinant de l'estat del benestar, i per tant en aquest tema en concret el que volem és treballar, diguéssim, amb diferents entitats en aquesta iniciativa.
Això vol dir que cada ciutat tindrà una aplicació i podrà proporcionar dades per qüestions de governança?
Encara per definir, és senzillament una voluntat política en l'àmbit del que considerem que les dades avui són el petroli del segle XXI. I per tant, que les dades aportin valor és una feina que hem de fer en aquest cas des de l'administració, ja sigui posant-les obertes, ja sigui doncs, fomentant que la gent participi en projectes actius de donació de dades de tot tipus, i per tant aquesta és una política troncal que té el Departament de Polítiques Digitals que posarà en marxa durant el 2019.
I més qüestions relacionades amb les dades, abans ho ha comentat, la Guàrdia Civil el va investigar en relació amb els webs de l'1 d'octubre, com es troba aquesta causa ara mateix?
Doncs a l'espera en el jutjat número 13 de Barcelona i sense notícies. Suposo que deuen estar esperant a que acabi el macrojudici doncs, que ha començat avui, però en tot cas el que això demostra és que aquesta és una justícia absolutament de part. Podríem dir que és un frau, un frau que hi hagi persones que estiguin en aquests moments doncs, en una situació de presó preventiva, sense garanties de poder afrontar el judici doncs, o la defensa del seu judici doncs, amb unes garanties mínimes, que hagin hagut de passar un any de presó provisional, que hi hagi no sé quanta gent investigada pendent en uns jutjats de veure què passa. Això, evidentment, en el segle XXI doncs, diu molt poc d'un estat com l'estat espanyol, del seu sistema judicial, d'un estat que forma part de la Unió Europea, quan segurament potser doncs, està en aquests moments assemblant-se més a estats com poden ser Turquia o d'altres, que no pas el que significa avui formar part de la Unió Europea.
Doncs amb aquestes qüestions ens quedem. Moltíssimes gràcies, senyor Jordi Puigneró, conseller d'Administracions Públiques i Polítiques Digitals, per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.